Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Engeguem el català al carrer i el seu plat fort, el concurs. Volem que ens truqueu al 938-87-26-26, que jugueu i participeu amb nosaltres en una setmana tan especial com és la setmana de Sant Jordi, on es revaloritza molt el llibre i la lectura, però nosaltres ho fem cada setmana de l'any, perquè cada setmana regalem un llibre i incentivem aquesta lectura. Teresa Casanellas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui el llibre que regalem no és tant un llibre per llegir com un llibre que us ajudarà a que els infants i joves de casa llegeixin. Es diu Llegim, amb un interrogant, com fer lectors entusiastes, i és obra de Joan Portell. I el que hi trobareu són consells sobre com triar un bon llibre, informació sobre com utilitzar bé la biblioteca, una selecció de títols bàsics, d'aquells que s'han de llegir sí o sí, infantils i juvenils, i també hi ha un capítol sobre les dificultats lectores, com detectar-les i què fer-hi. Un llibre per saber com endinsar-se en la màgia de les paraules escrites i quedar-ne encantats per sempre. Aquest és el nostre regal especial d'avui, d'aquesta setmana de Sant Jordi. Teresa, i si et sembla, podem començar amb alguna recomanació que ens portes en clau Sant Jordi 2021.
Sí, bé, algunes activitats així més lúdiques relacionades, sí, amb Sant Jordi, Bé, el Consorci sempre organitzava així activitats més en públic, amb els alumnes, amb voluntariat, en públic en general. Aquest any encara no ens hem atrevit a tornar-ho a fer, però sempre hi ha algunes recomanacions. Per exemple, al compte de Spotify, doncs ara hi ha una llista temàtica amb cançons que es titula Històries i costums, i aquí s'inclouen cançons relacionades amb la Diada de Sant Jordi. Per tant, si algú doncs està acostumat a fer servir Spotify, pot entrar aquí. Després, també durant tota aquesta setmana, ja estem fent, publicant a les xarxes socials, recomanacions de llibres fetes pels els alumnes dels nostres cursos i també voluntaris i aprenents del voluntariat per la llengua. Ens han enviat vídeos, que re, breus, de 30-40 segons, on recomanen algun llibre. Pot ser algun llibre d'algun autor de la seva cultura, de la seva llengua, del seu país, si són alumnes o voluntaris o aprenents que no són nascuts a Catalunya i tenen altres cultures d'origen, doncs bé, ens recomanen els seus llibres, o també d'autors catalans, com vulguin. Si són d'autors de les seves llengües, doncs són llibres que estan traduïts al català. I durant aquesta setmana ja es van publicant aquests vídeos a les xarxes socials, perquè aneu agafant idees per comprar llibres per Sant Jordi. Després, també tenim, que ja fa unes setmanes que està en marxa, un joc que es diu Joc en 10, que és per donar a conèixer l'oferta de jocs i joguines en català, per promoure el consum de jocs en català, per fomentar aquest ús, i també, sobretot, per promoure la creació de tutorials de jocs de taula en català. Perquè quan entrem a YouTube i aquestes plataformes hi ha molts tutorials de moltes coses, però per aprendre jocs de taula en català doncs no n'hi ha gaires. Llavors ja fa unes setmanes que està en marxa aquest joc, però hi ha temps fins al 26 d'abril per participar-hi. Sobretot s'adreça a un públic jove, però no hi ha límits d'edat, per tant, qui vulgui hi pot participar. Es tracta de crear un tutorial en català d'una durada màxima de 10 minuts sobre un joc de taula d'una llista d'empreses col·laboradores que té el Consorci. Podem entrar a la web del Consorci, cpnl.cat, veure tots aquests jocs que hi ha allà, que són molts, triar-ne un i fer un tutorial explicant com es juga aquest joc. Això, bé, s'ha de penjar al canal YouTube de I tu jugues i omplir un formulari i participar en el concurs. El dia 28 de maig es dirà qui és el guanyador d'aquest concurs de tutorials i hi ha tres premis interessants. El primer premi és un iPad, un val de Bacus de 50 euros i un lot de jocs en català. El segon premi és una subscripció anual a filmin.cat i també un val de Bacus de 50 euros i un lot de jocs en català. Aquests dos primers premis els valora un jurat I després hi ha un tercer premi, que és el públic, i ho valorarà amb els m'agrades que vagi posant quan vegi els vídeos. I també el tercer premi és un val de Bacus de 50 euros i un lot de jocs en català.
Sucoso,
sí, per tant, està bé, és interessant, i fins al 26 d'abril encara hi ha temps de participar-hi. I bé, una altra proposta encara que tenim del voltant de Sant Jordi. L'Optimot, aquesta eina que sovint anomenem, doncs bé, cada any per Sant Jordi també fa algun tipus de joc, i aquest any l'Optimot el que fa també a través de Twitter és un concurs en el que, bé, ho ha centrat en una mica en la pandèmia, i el que vol és que els participants dediquin un text breu, una cançó, un poema que ja existeixi o de creació pròpia, que parli de qualsevol terme, perquè l'Optimot, clar, parla sobretot de paraules, no? Sobre qualsevol paraula de qualsevol àmbit, però que ens faci pensar en alguna persona que ens hagi ajudat a fer més passador, a passar més bé aquest any que hem tingut, l'últim any que hem tingut. O sigui que l'anomenen un Sant Jordi dedicat. Doncs també hem d'entrar aquí a l'Optimot i fer això, escriure a partir d'una paraula, que jo pot ser menjar, un sentiment, un joc, qualsevol cosa, escriure aquest fragment breu i enviar-lo i publicar-lo a través del Twitter de l'Optimot. I també això, tot això també té premi, eh? Subscripcions a Filmin.cat, a l'Iquiosc, o sigui que teniu temps fins al 25 d'abril per fer aquestes piulades.
Tota una pila de recursos, sí, i d'activitats per gaudir d'aquest Sant Jordi 2021, Sant Jordi atípic i diferent, però en el qual mica a mica comencem a recuperar la normalitat, certa normalitat.
I tant, ho anem fent.
Almenys respecte a l'any passat, la cosa canvia, i de quina manera. Teresa, què et sembla? Abans de parlar d'etimologia i donar pas a Ràdio Sant Sadurní, ens dius un parell de frases i així els oients comencen a rumiar-hi?
Sí, i tant. A veure, la primera, relacionada amb la setmana, també. El Jordi celebra l'onomàstica el 30 de novembre. O bé, el Jordi celebra l'aniversari el 30 de novembre. A veure, fixem-nos bé en el contingut de la frase, i aquí què diríem, que celebra el 30 de novembre? L'onomàstica o celebra l'aniversari?
Aneu-hi pensant, i d'aquí a uns minuts obrim el 93-87-26-26. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli per descobrir l'origen de les paraules.
Doncs una setmana més, la que torna a acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, bon dia.
La setmana passada, quan ens visitaves, aprofitàvem aquesta primavera magnífica, estupenda, per parlar de flors, i no sé avui de què parlem.
Doncs avui parlarem de llibres. Bé, concretament d'etimologies literàries, algunes paraules relacionades amb el llibre, perquè aquesta setmana és la setmana de Sant Jordi, així que ja ho comencem a celebrar avui.
Perfecte, som-hi doncs.
Doncs bé, comencem amb la paraula llibre. Llibre ve de liber, que originàriament significava part interior de l'escorça d'una planta, que és on escrivien antigament els romans abans que coneguessin el papir. I el llibre, en els llibres hi trobem moltes lletres. Lletra ve del llatí litera, que ha donat altres paraules com literatura, literal, també l'adjectiu literal, literat, etc. I les lletres formen els mots i les paraules. En català podem dir mot o en podem dir paraula. Mot ve del llatí mutum, que significava xiu-xiueig, murmuri, gruny, com els de les vaques, mu, mu, perquè ara ho veurem, té un origen onomatopeic. Onomatopeia, recorda, ja n'havíem parlat fa molts mesos, eren aquestes paraules que diem que tenen un origen onomatopeic perquè imiten els sons. Estan formades per la imitació dels sons. Doncs bé, mot ve del llatí, com deia, i aquest mot, el mutum llatí, prové de l'arrel indoeuropea mu, que és un so que surt de l'onomatopeia de qui parla amb la boca tancada. Del sentit de so xiu-xiueig va passar a so que descriu una paraula i finalment a paraula. I curiosament, l'adjectiu mut, muda, una persona que físicament no pot parlar, també té el mateix origen etimològic.
Està bé, està bé.
Paraula, que és un sinònim, ve de paràbola, del grec paràbola, paràbole, paràbole, compost de para, que és al costat de, i volé, que és, té la idea de llançar. O sigui que una paràbola era literalment una cosa llançada al costat de, i per extensió una comparació. En grec volia dir comparació. És a dir que, des d'un punt de vista etimològic, quan parlem, llancem coses al costat de, que són les paraules. I on guardem els llibres, d'aquesta ja n'havíem parlat, l'etimologia de biblioteca, que és de, ve de biblion, que és llibre en grec, i theke, que és caixa, la caixa dels llibres o l'armari dels llibres, on guardem els llibres. I també els deixem en prestatges, del llatí tardà parastaticum i aquest del grec parastaticos, que vol dir destinat a exposar. I una persona que és amant de llibres és un bibliòfil, també de biblion, llibre, i filos, ve de filos, que és amant, amic, amant. I bé, i si et sembla bé, acabarem amb un petit poema de la Joana Raspall.
Perfecte.
Que diu així: estimo les lletres que formen els mots, els llavis que els diuen i el cor que els entén, perquè els mots hi ha l'ànima de tota la gent.
No podem afegir res millor. Sílvia, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Anem acostant-nos a Sant Jordi, volem que es noti a les diferents seccions, espais del magazín, també al Català al carrer, amb aquesta etimologia literària que ens ha dut la Sílvia i aquestes activitats i propostes en clau Sant Jordi que ens explicava la Teresa. Ara sí, obrim línies 93-87-26-26, tot vostre. Regalem aquesta guia, aquest llibre que vol que aconseguiu lectors entusiastes a casa, infants i joves entusiastes de la lectura i que dona estratègies i recomanacions. La Teresa ja ens donava un parell de frases amb dues paraules i hi ha ganes perquè ja tenim tres oients esperant. Anirem per ordre i la primera està l'Eulàlia. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, tu diràs.
Va. No he sentit res, que sóc fora de casa i no he pogut sentir res. Si me les vols tornar-hi, sisplau?
Va, doncs et torno a dir la primera parella que hem deixat anar abans. Mira, diu, el Jordi celebra l'onomàstica el 30 de novembre. O bé, el Jordi celebra l'aniversari el 30 de novembre. Què et sembla que celebra el Jordi?
Jo diria que l'aniversari.
Sí, aquesta potser era senzilla, però és per marcar la distinció entre una cosa i l'altra. Doncs bueno,
l'onomàstica és el sant.
Ah, exacte, i si diem que es diu Jordi...
L'aniversari és el complet.
Molt bé, molt bé. Doncs com que es diu Jordi, no ho pots celebrar el 30 de novembre, no? Sí, de cas ho celebraria el 23 d'abril. Molt bé, doncs era això, perfecte.
Vinga, gràcies.
A tu, Eulàlia, tens el número 1, sort. I seguim rebent trucades. La segona que ha marcat el 93-87-26-26 és la Rosa Maria. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, Rosa Maria. I ara així en viu i en directe, sense xarxa, dues frases, què et sembla?
Sí, digues.
Va, sí.
Vinga, valenta.
A veure, va, aquesta potser és de nivell 2 ja, però segur que l'encertes. A veure, si et comportes malament, has de tenir-te a les conseqüències. O bé, si et comportes malament, has d'atendre't a les conseqüències.
La segona, atendre't a les conseqüències.
Atendre't a les conseqüències. Ho tinc clar de seguida, eh?
Sí, 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 sí.
Doncs no.
Ah, no?
No.
Ostres.
No, no, no. Per això, bé, d'aquí ve que surti aquesta paraula aquí, eh? Que potser ens pensem que tenir-te és incorrecte i, en canvi, en aquest sentit, doncs hem de dir atenir-te, no atendre't. Vale, ara explicarem la diferència.
Val, d'acord. Eh? Bueno, doncs mira, potser ho he dit massa ràpid.
Bé, és
no,
això.
No, perquè a vegades es diu atendre't a les
sí, coses. Sí, 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 no? per això l'hem posat, per això l'hem posat.
Sí, sí, per això ho has posat.
Ah, exacte.
Bueno, ara no diràs mai més malament,
no.
Ja no ho oblides.
Exacte.
Vinga.
Rosa Maria, adéu, Aldós, gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
I amb el número 3 saludem l'Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, també sense xarxa, com la Rosa Maria. Donem dues frases i som-hi.
Molt bé.
Vinga, va, a veure com va aquesta. Mira, diu, la llei no contempla aquestes circumstàncies. O bé, la llei no preveu aquestes circumstàncies.
La segona?
Què fa la llei? Preveu?
La preveu.
Doncs sí, aquí l'has encertat, eh? La llei no contempla, contemplar és una altra cosa, observar... Sí. I en canvi el que pot fer en aquest cas doncs seria preveure. La llei no preveu aquestes circumstàncies.
Molt
bé,
bé,
encertada.
Que bones que sou.
I tant, i tant.
Gràcies.
Emília, el 3, sort.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bon que dia. Passis
adéu,
un bon dia.
Adéu.
I ara saludem una altra Rosa Maria amb el número 4. Bon dia.
Bon dia.
La Teresa et donarà dues frases, atenta.
Avui anem per feina, eh?
Sí, sí, va, sí.
Ja ganes. A veure, diu, al capdamunt de la carta... hi havia el membret de l'empresa subministradora. O bé, al capdamunt de la carta, hi havia la capçalera de l'empresa subministradora. Diries el membret o diries la capçalera?
Bueno, jo diria la capçalera. No sé si ho diria bé o no.
Exacte, però a tu et sembla que seria més adequat dir la capçalera?
La capçalera, sí.
Doncs molt bé, faries molt bé si diguessis la capçalera. Bé. És correcte, eh? Perfecte, encertat.
És que a vegades hi ha paraules que no està segur, però bueno, jo dic el que jo dic.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs si està bé ja...
Molt bé, doncs ho has encertat. La doncs capçalera, el membret seria un castellanisme que també ara ho expliquem.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Felicitats, bueno, Rosa Maria, el 4, que hi hagi sort amb el llibre.
Gràcies.
A tu. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu,
adéu.
Vinga, sembla que s'han aturat aquestes trucades. Donem un parell de frases més perquè puguem reprendre la comunicació i anem explicant per què una paraula era la bona i l'altra no.
Exacte. Doncs va, deixem anar una altra. La grip és una de les malalties més comuns durant l'hivern. O bé podem dir, la grip és una de les malalties més comunes durant l'hivern. Què direm aquí, més comuns o més comunes?
Femení o masculí?
Parlem de la grip. Més comuns, una de les malalties, bé, no, no és que parlem de la grip, o sigui, ens referim a malalties, seran més comuns o seran més comunes?
Hi ha ganes,
a veure,
perquè l'Assumpta ha trucat ràpid. Bon dia, Assumpta.
Bon dia.
Tens el número 5.
Gràcies.
A veure, va, què et sembla?
És plural, jo diria comunes.
Comunes. Perquè aquí ens referim a les malalties, com que és femení, doncs hem de dir comunes. Molt bé, ho has encertat, eh? Tot i que a vegades no ho fem així, però quan ens hi fixem ja veiem que ha de ser femení, eh? Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Ho has fet molt bé.
Gràcies, molta sort amb el 5. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu,
bon dimarts.
Adéu.
I tenim nova trucada. Montse, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 6, el número és tot teu, i ara aviam si l'encertes, la Teresa et dona un parell d'opcions.
Vinga, va, l'última que tenim per avui, eh? Se'ns acaben les reserves, ja. A veure, necessito saber la teva adreça electrònica per enviar-te la factura. O bé, necessito saber el teu correu electrònic per enviar-te la factura. Què necessito, l'adreça electrònica o el correu electrònic?
Ai...
Això ja fa dubtar més, eh?
Sí. L'adreça, potser.
Veus, la intuïció també funciona, eh? Tu creus per enviar alguna cosa, el que necessitem saber és l'adreça. Exacte. Després ja enviarem el correu, però de moment el que hem de saber és l'adreça. Molt bé, l'adreça electrònica. Perfecte.
Chapó, Montse.
Molt bé. Felicitats. Que vagi bé el dia.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Vinga, Teresa, tenim quatre minutets. Déu-n'hi-do avui, Déu-n'hi-do. Quatre minutets perquè els hi expliquis bé, sí, per què l'han encertat o no. Mira, comencem amb la diferència entre adreça i correu electrònic.
Ah, va, doncs vinga, comencem pel final. Entre adreça i correu electrònic. Bé, correu electrònic és el mitjà pel qual podem enviar i rebre missatges des d'un ordinador a un altre o des d'una una eina o una altra, una tauleta o un mòbil o el que sigui, no? És el sistema, però també és el missatge en si. O sigui, el missatge que enviem és un correu electrònic. Llavors, per poder enviar aquest missatge, el que necessitem és una adreça. Si féssim la similitud amb un correu ordinari, doncs també és el mateix, no? Per poder enviar una carta de tota la vida, el que necessitem saber és l'adreça on viu aquella persona on volem enviar la carta. Per tant, l'adreça electrònica és el lloc on enviem el missatge i el correu electrònic és el missatge en si, eh? I també el sistema, també es diu correu electrònic. Però no, a una persona no li hem de dir digue'm el teu correu, que t'enviaré un missatge, sinó digue'm la teva adreça electrònica, que t'enviaré un missatge. I també recordem que hauríem d'evitar de dir email, perquè això és l'anglicisme.
Ara ja ni email, ara mail directament.
Sí, la E del davant també es
ja treu,
diu mail i ja està. Bé, és senzill dir correu o dir adreça, depèn del que ens vulguem referir, i no cal utilitzar la paraula en anglès,
I també ens posaves en un dilema amb les malalties comuns o comunes.
Sí, bé, aquí la qüestió és això, tenir clar que això és un adjectiu que té dues formes, una pel masculí i una pel femení. El significat és això, compartir una cosa compartida per dos o més a la vegada, i per tant, si ens referim a una paraula en femení, hem de fer servir la forma femenina. Per tant, podem dir... La seva habitació i la meva tenen una escala comuna, no una escala comú, sinó una escala comuna. Mengem i dormim a la mateixa casa, fem vida comuna, no fem vida comú. I en plural, doncs igual, aquí parlàvem de malalties comunes, no malalties comuns, que és un error que es fa a vegades. I si hem de fer l'adverbi, farem comunament. No direm comunment, sinó comunament, perquè es fa a partir del femení.
I la nostra oient, la Clavada, és capçalera de l'empresa, però tu ens posaves el dilema de membret o capçalera.
Sí, bé, aquí membret doncs és una mica així...
Agafat amb els pèls, eh?
Sí, exacte. Membret, de fet, no és una paraula que en català existeixi, existeix membre, i com a membre, doncs mira, podem fer un diminutiu, un membre petit seria un membret, no? Però l'error que es fa és perquè en castellà existeix membrete, i llavors en català hi ha una tendència a substituir-ho per membret. Doncs no, anem de dir capçaleres. Això, al capdamunt d'una carta, quan trobem el nom de l'empresa, el logotip, a vegades hi ha més dades, com l'adreça electrònica o l'adreça postal, ja ens ve com imprès a la part de dalt d'una carta. Això és la capçalera. Que tampoc ho hem de confondre amb l'encapçalament. L'encapçalament seria ja quan comences a escriure, si hi ha la salutació o la primera part d'una sol·licitud, això és l'encapçalament, quan ja comença el text. Però el que és el logotip i les dades d'una empresa o de la persona, això en diem capçalera. No ho confonguem.
I no tenim més temps, però prometem que dimarts vinent explicarem les dues que han quedat pendents d'explicar bé perquè una paraula o l'altra, perquè ara toca sortejar.
Sí, perquè tendre i atenir-se val la pena explicar-ho.
Sí, oi? Doncs no ho fem ara ràpid, ho deixem per dimarts vinent.
Molt bé.
I anem a regalar aquest Llegim, com fer lectors entusiastes, al número 4. Per tant, Rosa Maria, la segona Rosa Maria que ens ha trucat, la que li hem donat el 4, és tot teu. Passa per Ràdio Vilafranca quan vulguis. I ara us deixem amb les notícies, amb aquest tercer flash en clau Alt i Baix Penedès. Teresa, bona setmana i bon Sant Jordi.
Igualment, bon Sant Jordi.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa i us comentem que els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca estan treballant per una festa el més normal possible. Ahir al pati dels pisos tutelats per gent gran del carrer Sant Bernat, a Vilafranca, va ser l'escenari de la roda de premsa dels administradors i administradores de la Festa Major per presentar la imatge gràfica de l'edició d'aquest 2021. L'administradora Núria Rovira va començar anunciant que estan treballant per fer una Festa Major el més semblant possible a la normalitat i seguint sempre les mesures de seguretat, tot i que ara per ara encara no poden concretar com serà el format. El regidor de Cultura, Ricard Rafecas, va agrair tot l'esforç que està fent el quintet administratiu i creu que si l'evolució de la pandèmia segueix una tendència favorable, com fins ara, la Festa Major d'enguany serà molt millor que la de l'any passat. De fet, va avançar que un dels actes que sí que es farà serà el Firar. La imatge gràfica ha estat dissenyada per segon any consecutiu per al mateix estudi, M-Studio. El disseny es basa en uns elements essencials de la festa: alegria, família, moviment i retrobament. Cal dir també, però, que la imatge fa un homenatge al llenguatge científic i de manera festiva i colorista, aquests components es converteixen en cèl·lules, molècules i teixits que s'entrelliguen tal i com fan els balls, els castells i altres actors de la Festa Major. D'altra banda, Calafell prepara 10 dies d'activitats per Sant Jordi 2021. L'Ajuntament de Calafell ha donat a conèixer les diferents activitats que s'han preparat a motiu de la Diada de Sant Jordi. Són una desena d'activitats, la majoria literàries, que es repartiran des d'avui i fins al dia 30 d'abril. Tres d'aquests actes són presentacions de llibres relacionats amb el municipi. El primer té lloc avui, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol. Es tracta del llibre Tsunami, de l'escriptor calafellenc Albert Pijuan, amb el qual ha rebut el Premi Pini Soler de Narrativa. El dia de Sant Jordi serà el torn del llibre Història de Calafell, l'ADN d'un poble penedesenc al llarg del temps, de Joan Santacana, Fermí Alari i Josep Pou, editat per la col·lecció miscel·lània de Calafell. La presentació es farà a la Casa Barral a les 7 de la tarda, però també el dia 24 d'abril, l'endemà, el dissabte, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol, i el dia 30 d'abril, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur. El Subirats en Flor repartirà 800 lots de flors. El diumenge, dia 2 de maig, torna Subirats en Flor, la festa de la primavera organitzada per l'Ajuntament de Subirats per guarnir i embellir les façanes dels diferents pobles, nuclis i masies del municipi. El mateix diumenge, dia 2 de maig, tots els veïns i veïnes podran recollir el seu lot de flors a l'estació de tren de l'Avern Subirats, presentant la butlleta d'inscripció emplenada. L'any passat la festa no es va poder celebrar a causa del confinament i per enguany es preveu repartir uns 800 lots de flors i implantar-ne també a les escoles i les residències del municipi. Amb aquest esdeveniment festiu, l'Ajuntament de Subirats incentiva la cura per l'envelliment del municipi i reconeix la dedicació i interès mostrat pels subiratencs i subiratenques per la cura del paisatge típicament penedesenc. I hem de dir-vos també que la sessió de lectura en veu alta per Sant Jordi es farà a Moja. La Comissió de Festes de Moja organitza per Sant Jordi una lectura en veu alta. Serà a les 6 de la tarda d'aquest mateix divendres al local 9 de Moja. Aquesta lectura es farà en tres categories: infantil, juvenil i adults, perquè tothom que ho desitgi pugui participar sense cap excepció. L'acte consisteix en fer una lectura de pocs minuts per compartir amb el públic assistent. Es pot llegir un fragment del llibre que es desitgi o el calaix de la lectura, una selecció de llibres oferta pel Bibliobús que estarà a la disposició dels participants al local en aquell dia. Per tal de seguir totes les mesures sanitàries per la Covid-19, caldrà fer una inscripció prèvia a l'adreça comissio@festademoja.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Parlem de pantalles, de tele, de plataformes, què s'hi cou, què arriba, amb en Carles Gala, que en sap un niu. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem amb una producció d'aquelles sonades on s'hi estan abocant molts milions de dòlars. El Senyor de los Anillos. S'estan filtrant cosetes, oi?
Sí, comença a haver-hi ja informació d'aquesta sèrie que Amazon Prime hi està treballant des de ja fa alguns anyets, eh? És una sèrie, és una mega superproducció, és a dir, són d'aquelles sèries que realment ens sentirem a parlar moltíssim el dia de l'estrena i que podria ser, diuen, la sèrie més cara de la història per sobre del pressupost de sèries com Joc de Trons o WandaVision, que també va tenir un pressupost important, però que sobretot supera a Joc de Trons, que és una de les sèries, diguem-ne, que fins ara tenia l'honor, entre cometes, de ser la sèrie més cara i que, per cert, aquesta setmana estem celebrant el 10è aniversari de l'estrena del primer capítol, primera temporada de El Joc de Trons. Es diu ràpid, però ja fa 10 anys de l'inici d'aquesta sèrie. I sembla ser, doncs, que El Senyor dels Anells ve a buscar, diguem-ne, el mateix èxit, la mateixa repercussió que va tenir Joc de Trons, i ho fan amb una història que de moment es filtra i que no està confirmat, perquè aquestes coses ja sabeu que són una mica així, però sí que diuen que aquesta nova superproducció de l'univers del Senyor dels Anells estaria ambientada en l'època anterior al Hobbit i, lògicament, també anterior al Senyor dels Anells. Eh? L'ordre era primer el Hobbit, després el Senyor dels Anells, i la història seria anterior a això. És a dir, que hauríem de veure realment què és el que veurem, quins personatges hi ha, si hi haurà algun dels personatges que ja coneixíem de les pel·lícules i dels llibres, o bé, simplement, és només una, diguem-ne, basat en, i a partir d'aquí comencen històries noves. Veurem. De moment, el que sabem és això, que sembla ser que la història passarà abans del Hobbit.
Diuen que podria ser la sèrie més cara de la història i no m'estranya, perquè recordo que quan es va signar aquest acord amb els hereus o amb els encarregats de gestionar el patrimoni de Tolkien ja es va barallar una xifra d'aquelles que mereixen, no sé si eren 250 milions de dòlars, una borrada, vaja.
Sí, jo crec que sí, que ja van començar només amb els drets, pagant ja part de gran part del pressupost, i a partir d'aquí recordem que doncs aquesta és una sèrie que a més tindrà una direcció per part, doncs, del Bayona, que és qui està dirigint aquesta sèrie d'Amazon, i està, suposo, doncs, que allò immers en cos i ànima durant els últims anys, perquè el Bayona, aquest director, doncs, català, estarà al capdavant, doncs, d'aquesta sèrie del Senyor dels Anells de Tolkien, que veurem com dèiem a Amazon.
I de dates no se'n sap res encara, Carles?
Mira, estan treballant des de finals del 2019 i dates parlaven que és possible que l'estrena arribés de cara a l'any que ve, el 2022. Tot i així, si tot va bé, també podria ser que s'estrenés cap a finals d'aquest 2021. Hi ha aquella cosa de veure si retrassa una miqueta, segons, perquè pel Covid i tot plegat, podria ser que es retrassés cap a inicis del 2022, tot i que la previsió inicial era a finals del 2021. Així que queda poquet ja per començar a veure els primers capítols.
Amb moltes ganes de veure aquesta nova incursió en el món de Tolkien. Deixem Tolkien, deixem Bayona i Amazon Prime i ens parles d'HBO, d'una nova minissèrie.
Doncs sí, una sèrie que des d'ahir ja es pot veure a HBO, a més, protagonitzada per una actriu que últimament no se la veu gaire pel món de les sèries o de la televisió, però que aquí ha fet aquesta minissèrie que s'anomena Mare of Easttown i és la Kate Winslet que protagonitza aquesta sèrie.
What do you do, Mare?
I'm a detective.
A detective?
Mm-hmm. Police department received a call reporting a dead body in Creedham Creek. I need you to remember as much as you can. We can find out who did this. She's a needle in a thousand haystacks.
The ground is just falling out beneath you. Mom, stay out of it.
L'actriu encapçala la nova minissèrie d'aquesta d'HBO, centrada, doncs, en un assassinat d'una petita comunitat, i com dèiem, ahir dilluns s'estrenava aquesta sèrie HBO. Kate Winslet protagonitza aquesta minissèrie de 7 episodis que interpreta a Mark Sheehan, una detectiu d'un petit poble de Pennsilvània que investiga un assassinat local. Mentrestant, doncs, la seva vida es desmorona al seu voltant, i aquesta sèrie explora el costat, diguem-ne, més fosc d'una comunitat ben unida, i és una revisió de com la família i les tragèdies del passat poden definir el nostre present. Aquesta sèrie, com dèiem, ja disponible a HBO.
Kate Winslet, que recordeu, és la de Titanic, juntament a DiCaprio, aquella escena que no oblidarem mai tots.
I tornar a la petita pantalla després de 10 anys i diuen que aquesta minissèrie té molts números per arrambar en els propers Emmy. O sigui que promet la cosa.
Ah, això vol dir que sí, que en aquest sentit jo no vaig poder veure, no he pogut veure cap capítol, però entenc que sí, que deu ser, de fet, els mitjans de comunicació i la gent que l'ha pogut veure ja parla que és un estil molt, molt conegut d'HBO, aquestes sèries dramàtiques, però que sí, que és una de sèries tenint en compte.
Seguim amb estrenes, aquestes us hi podeu sumar a partir d'avui. Anem a Netflix.
Sí, una sèrie que s'anomena Zero, un jove italià amb un poder per fer-se invisible, que es veu doncs, arrossegat per un pla criminal de poca monta, que diuen, segons la descripció de la mateixa sèrie, en el que volen dominar un veïnat. Allà coneix una jove estudiant, una sèrie, diguem-ne, de teenagers, de per gent jove, Zero, que sona així.
Si me preguntáis qué tiene que ver el manga japonés con un chico negro nacido en Milán, mi respuesta será nada. Yo no me dejo influir por nada ni nadie. El camello, el mantero.
Adiós.
Mejor así. Pasar por quien no eres.
¡Ven, sube!
O mejor que ni te vean. Hace solo unos días era como el hombre invisible.
¡Ahí está ese cabrón!
Nadie se fijaba en mí.
Hola, Zero. Tú y yo tenemos que trabajar juntos, ¿sabes?
¿Pero qué dices?
Nos echan del barrio.
No nos conocemos de nada.
Te presento a tus nuevos amigos. Ella es Sara. Y no, él es Momo. Momo es una roca. No tiene miedo a nada. ¿Echamos una mano al barrio, sí o no? Porque lo puedes volver a hacer, ¿no? Concéntrate.
Doncs aquesta sèrie Zero de Netflix, que es podrà veure a partir d'avui mateix.
Una producció italiana amb joves talents d'aquest país. Clar, és que a Netflix jo estic veient coses coreanes, islandeses, és que és una passada. Tenen un nivell de producció, estan produint a tots els països on arriben i estem consumint coses que mai haguéssim imaginat.
Clar, a més, té aquesta democratització, diguem-ne, del món de la televisió, perquè al final, com que hi ha produccions locals de Netflix, el que fan és això, és intenten que qualsevol producció de Netflix feta a qualsevol lloc del món passi a formar part de la base de dades i del portfoli de continguts de la plataforma arreu del món i, per tant, qualsevol cosa, això va passar amb La Casa de Papel, de cop i volta pot convertir-se en un contingut super especial i de molt d'èxit arreu del món. I, per tant, de fet, aquesta setmana Netflix explicava, no?, que aquí a Espanya la sèrie doncs, està a punt de gravar, no sé si van dir, no sé quantes sèries, 3 o 4 sèries, estan també pendents de gravar també un reality show amb la Mònica Naranjo, arriben diverses sèries, és a dir, déu-n'hi-do el contingut que està fent a nivell local per cadascun dels països.
I ja que en aquest país seguim coixejant d'idiomes, doncs mira, més enllà de la qualitat de la proposta, que n'hi ha per tots els gustos també, perquè és elevadíssima, pots practicar idiomes i pots posar la versió original i uns subtítols i canvia la cosa, canvia.
Sí, sí, és una opció. I veure una sèrie coreana, no?, és molt estrany. L'altre dia dèiem, quin idioma estan parlant? I era coreà, de fet, no? I dèiem, ostres... Quasi no l'havíem sentit mai, ni en versió original, un coreà, no? I d'aquesta manera, doncs mira, és curiós.
Uh-huh. Seguim amb estrenes. Ara ens fas una proposta per divendres.
Sí, també, no marxem de Netflix, una sèrie que s'anomena Sombra y Hueso.
Estás a salvo. Dime qué pasó en la sombra. ¿Quién te salvó?
No me creerá, pero fue una invocadora del sol.
¿Es eso cierto? ¿Puedes invocar la luz? Es auténtica. Nuestra mera existencia es una amenaza para el enemigo.
Todos te buscarán.
La recompensa es de 1 millón de Kruger. Tráigame a Alina Starkov.
¿Soy una prisionera?
Igual que toda Ravka. Hasta que tú y yo entremos en la sombra y la destruyamos desde dentro.
No presione tanto. Todos me miran como si yo fuera la solución.
Invoca la luz. Otra vez.
¿Sabes qué es lo único más poderoso que tú y que yo?
Doncs les novel·les de fantasia escrites per Leigh Bardugo es converteixen en sèrie per explicar la història d'una soldat de baix rang que descobreix que posseeix un poder extraordinari i que podria ser la clau per alliberar els seus, però no li serà fàcil aprendre a utilitzar-lo i pel camí s'enfrontarà doncs, en diverses amenaces per les que la màgia no podrà ser suficient. Una història d'aventures, de fantasia, Bé, sèries, això, aventures. Sombra i Hueso, a partir de divendres, a Netflix.
S'estrena aquest divendres, que és Sant Jordi, i és curiós que hi ha un rum-rum, he llegit ja en alguna banda, que encara que no hi ha penjat ni aquest primer capítol, ja parlen d'una segona temporada. Com que està basada en una saga literària, es veu que de llibres n'hi ha molts i que realment, si funciona, pot donar de si.
Això, i segurament per contracte potser hi havia fet 2 temporades, però sí que és veritat que a vegades també s'hi passa segons quins filtres que funcionen a nivell de crítica i automàticament passen ja a preparar la segona.
Deixem les sèries perquè ens parles d'un documental sobre el Terrat.
Sí, la setmana que ve, el dimarts dia 27 d'abril, s'estrena a Filmin un documental que de fet és una conversa que té l'Andreu Buenafuente, que és el diguem-ne, creador d'aquesta productora. És una conversa de prop de 3 hores que té entre Andreu Buenafuente i el seu bon amic, en Frankie de Leonardis, que és cineasta, guionista, director de publicitat, il·lustrador i també director d'animació. I en aquest format doncs, el presentador, còmic i productor de televisió fa repàs a la seva trajectòria i també a la seva vida professional i personal des dels seus inicis a Ràdio Popular Reus, a principis dels 80 fins a l'actualitat, prenent com a fil conductor doncs, la trajectòria del Terrat. Podrem veure doncs, des dels seus inicis a finals dels 80, en el que el Terrat ha produït doncs, prop de 300 programes, sèries i muntatges de teatre, com també de televisió, com Sense Títol, Plats Bruts, Malalts de Tele, Salvados, El Leitmotiv o també La Resistència, i a més també doncs, ha produït tots els late night, diguem-ne, presentats en diverses cadenes per Andreu Buenafuente, on s'han fet famoses doncs, moltes cares de les televisions actuals, com personatges com el Nenc de Castefa, el Palomino, el Follonero i molts altres. I per tant, en aquest documental que podrem veure el dia 27 d'abril a Filmin, s'anomena Los Primeros 30, el Terrat Los Primeros 30, doncs va parlar d'aquestes 3 dècades que deixava moments com aquest.
Escolta, mira, farem una cosa, vingui, vingui. Nois, preparem un... Ui, 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 això què és?
Uns 30 anys que el Terrat també està celebrant amb una obra de teatre, l'èxit de la temporada, que va fer funcions a Barcelona, que va fer temporada, i ara em sembla que l'han traduït i estan fins i tot a Madrid amb aquesta obra.
Correcte. Sí, estan a Madrid, estan també fent promoció a diverses cadenes parlant del Terrat i de fet és la celebració d'aquests 30 anys d'aquesta productora. Aquest moment que sentíem, passa que no, era una mica llarg, era la primera intervenció del Nen de Castefa quan va aparèixer un dels programes de TV3 amb el Buenafuente.
Ostres, no hi he caigut. Aviam, ara.
Oh, maco, eh?
Oye, no tendrás una centra de qué personal.
¿Pel sonar?
Pel sonar, nen.
Hosti, pues no sé, conozco gente del sonar, pero ¿ya le va a usted el sonar?
¿Cómo que sí me va a sonar? Ahí con la Pavis, con la... Guai,
sonada, musiquiti,
guai, tio.
Sí, sí, sí.
Ja, ja. Música, de fet,
també, tio. El personatge va evolucionar, eh? Aquesta era la primera intervenció. A partir d'aquí, aquell personatge bueno, va embogir del tot.
Va créixer. Com sí, tants sí. Altres que han sortit de la factoria Terrat.
I tant.
I acabem amb Amazon Studio parlant de plans de futur.
Sí, de fet, Amazon, ja sabem que és una empresa, és un monstre, no? Em sembla que el seu creador és el més ric del món, no? Em sembla que deien. Clar, els surten els diners per les orelles i, de fet, estan fent acords impressionants i un d'ells també és l'acord que ha fet amb Serena Williams, la tenista, que també farà una docu-sèrie de la seva vida professional i personal, però que segurament doncs, també acabarà fent algun tipus d'altres continguts dintre d'Amazon Studios. I, per cert, Sílvia, aprofitant que estem parlant d'esports i de tennis, parlar de futbol, perquè aquesta guerra oberta que tenim actualment del futbol a Europa, ara estem parlant des de la vessant, diguem-ne, només diguem-ne futbolística i com s'organitzen, però és que darrere de tot això també hi haurà la guerra oberta per qui es queda els drets d'aquestes noves competicions que podrien sortir o el canvi també de paradigma del món de la Champions a nivell televisiu. Per tant, atenció, perquè darrere de tot això vindrà després la guerra de qui es queda els drets, com seran els partits, com seran les retransmissions, i això també afectarà directament el món de la televisió.
Uns estadis on no hi tornarà a entrar tota la gent que hi solia entrar fa més d'un any, per tant, aquests drets seran més sucosos i segur que pugen de valor.
Sí, i aquí està a part de, diguem-ne, el conflicte que està havent-hi ara entre els clubs, la UEFA, la FIFA i tot plegant, perquè és a veure com aconsegueixen doncs, el màxim de rendiment, sobretot es pensant sempre en la retransmissió esportiva a nivell televisió.
Carles, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i per posar-nos al dia. Que vagi molt bé aquesta setmana i tornem dimarts.
Aquí estarem, adéu-siau.
Cuida't.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I aquests últims 5 minuts del dimarts del programa d'aquestes 3 hores de ràdio són per les fake news, per les històries que ens acosta la Lourdes. Bon dia de nou.
Molt bon dia, què tal? Com estem? Preparats ja per veure si és fals o veritat el que us explicaré ara?
A punt, a punt.
Amb moltes ganes, Lourdes.
Jo no sé si us tenyiu normalment, vosaltres. És una pregunta una mica personal, la que us faré. Però jo, per exemple, sabeu que sóc molt amant de tenyir-me. Ara porto un color taronjós, més o menys. Però us agrada tenyir-vos a vosaltres?
Jo ara fa molt temps que no ho faig. Jo també havia sigut de colors llampants, ara fa temps que no.
Jo porto metges.
Tu portes metges?
Sí.
Bé, jo, és a dir, si us faig aquesta pregunta tan personal no és per cotilleo, sinó perquè precisament la notícia va d'això, que imaginem-nos que en comptes de tenyir-nos el cabell ens el poguéssim imprimir.
Com?
Sí, sí, us explico. L'estilista i perruquer espanyol Alexis Ferrer porta anys desenvolupant una tècnica que li permet imprimir digitalment dissenys acolorits en cabell humà. Ferrer va començar experimentant amb la impressió del cabell el 2012, després que la marca de cura del cabell Vela Professionals li demanés que interpretés una col·lecció en l'International Trend Vision Awards d'aquell any. L'objectiu era innovar amb una tècnica que no s'utilitza habitualment en perruqueria i la impressió fotogràfica en el cabell semblava la forma perfecta d'explicar gràficament una història. El primer intent de Ferrer va aconseguir cridar l'atenció en el món de la moda i des de llavors treballa en el perfeccionament de les tècniques d'estampat capilar. La primera incursió de Ferrer en la impressió del cabell ho va fer creant extensions de cabell ros amb cares de protagonistes femenines de clàssics del terror com The Shining o Psycho de Hitchcock impreses en ells. Les models van desfilar amb el cabell caigut sobre el rostre i les extensions es van fixar amb una xarxa per a permetre que el cabell s'adaptés al moviment de la model. Després, el 2017, per a la Barcelona Fashion Week, l'estilista es va associar amb la dissenyadora Txell Mires en una col·lecció inspirada en contenidors marítims i pescadors. Aquesta vegada tenia retrats fotogràfics de pescadors barbuts impresos en extensions de cabell llarg, que va ser una novetat en el món de la moda. Després, a principis d'enguany, Alexis Ferrer va mostrar la versió més recent de la seva tècnica d'estampat del cabell, que ara li permet tenir dissenys acolorits i vívids impresos digitalment en cabell humà. Encara que el procés no ha estat revelat, l'estilista el va descriure com una combinació d'estils artesans barrejats amb tecnologia. L'únic que us puc dir és que la impressió de cabell encara no està disponible com a servei comercial, però definitivament és una prova de la innovació que fa possible la tecnologia en el pentinat i la moda en general.
Déu-n'hi-do.
Se acabó teñirse.
Déu-n'hi-do. Jo crec que aquest, si no vaig errada, em sona haver llegit que aquest home va ser el millor perruquer del 2020.
Aquesta dona ho ha llegit tot, eh? No l'enganxes
sí,
mai.
Sí, no, és increïble. Jo aquesta dona no sé com li dóna la vida.
Per tant, jo m'ho crec. Tot és possible.
Tot ho creus.
Jo anava a dir que no conec el tal Alexis Ferrer, no n'havia sentit a parlar, veig que l'Eli sí, que n'ha llegit al respecte, però anava a dir que sí, que m'ho crec, que per què no arribar a aquests extrems, no? Sí, vinga.
Doncs és cert. És certa, i de fet ara li passaré a l'Eli perquè vengi a les xarxes un dels models d'impressió de cabell perquè és espectacular. Només us dic això. Jo pensava que, excepte les extensions, el que coneixem, el tema de perruques, s'havia inventat tot, però el tema d'impressió pot girar molt al món de la perruqueria. O sigui que a banda de no ser una fake news, doncs mira, mai se sap com acabarem d'aquí uns anys.
Mira, ja no haurem d'anar a la perruqueria.
Doncs sí, mira.
Si és més econòmic, triomfa segur.
I tant.
Pobra gent, ara només perquè... se'ls falta cap la pandèmia i nosaltres els hi fotem el negoci.
Home, però és que t'allisen, quan hi vas, trigues a tornar-hi.
I tant.
Molt divertida, la fake que ha resultat ben certa. Moltes gràcies, Lourdes i Eli, demà hi tornem.
Fins demà. Fins demà.
Aquí ho deixem, punt i seguit, perquè demà hi haurà més Penedès en xarxa, més ràdio de 9 a 12.